Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda a tu, Jaume, i a tothom que ens està escoltant.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé.
Tercer programa d'aquesta nova temporada, no sé si és la cinquena o la sisena que estem aquí a Ràdio Sabadell. Benvinguts a tots aquells que escolteu el programa per primer cop. Benvinguts als que ja sou fans habituals del programa. Hi ha hagut un moment ara de no entesa, entre que el Luigi està allà a la peixera, ara
després,
jo sigui aquí...
Ho he interpretat després.
Clar, que tenim la mascareta, òbviament, hem de gravar per mesures de seguretat amb la mascareta, i li estava dient no sé què, però clar...
I amb l'arma reglamentària,
sempre el cinturó, i li estava dient alguna cosa, òbviament no em sentia perquè el micro estava baixat, perquè estava al fons, a la capçalera, i jo li estava intentant dir alguna cosa, però clar, tinc la mascareta.
Ell estava intentant que jo li llegís els llavis, però porta una mascareta.
I de fet estava dient, no em pots llegir els llavis.
Ostres, tio, o sea, que tonto, eh?
Molt, però és que és una situació que per molt que portem, què? Diguéssim, amb la mascareta cada dia, 4 mesos o alguna cosa així,
bueno,
no sé.
Déu-n'hi-do.
Encara el cervell de tant en tant et fa clec i se t'atura, eh? El que t'estava intentant dir és que aquest fons, tu que ets pianista, al principi semblava que s'equivoqués. No t'has quedat?
A veure, torna-hi.
Aquí, veus? Sembla com que toqui alguna que no... Aquesta no toca.
Però que sonen bé.
Sí, després tot... Però pensava, dic... Preguntar-li al Luigi, que ell és pianista professional en la seva estona lliure. I dic, a veure què...
Pianista professional en la seva estona lliure amateur, no? O sigui,
és un oxímoron, no?
Exacte.
Això que estem escoltant és una cançó que es diu Autumn in New York, de Harry Connick Jr. I es diu així... Casa molt bé, és una pel·lícula que ara explicarem, però és que avui he preparat un programa que és especial tardor, perquè tot just fa 5 dies que ha començat aquesta nova estació, estimada per molts, que a tothom li agrada, la tardor, per fi podem anar al bosc, ja temperatura una mica agradable.
La gent és molt d'estiu i d'hivern, no? Però la tardor què?
La tardor?
O la primavera també, la primavera.
És la gran abandonada.
La tardor, pues, a mi, disculpeu, però m'encanta.
S'ha de començar a dir també que cada vegada les estacions d'impàs aquestes són menys presents, eh?
Ja, perquè morirem tots, no?
Morirem tots ben aviat. Bueno, tot... ben aviat no, esperem gaudir encara tot... uns anyets, però...
Però vols dir que ens estem quedant sense estacions d'entremig.
Exacte.
O sigui, sense la tardor i la primavera.
Sí, passes de tenir molta calor, pam, un dia, vinga, fa un fred que al·lucines. I hi ha gent que es queixa d'això. De fet, qui se'n recorda?
Han posat una reclamació. Estan...
Qui se'n recorda ara de la gran lluitadora contra el canvi climàtic, que fa un any estàvem parlant d'ella,
de
totes
Greta,
les escoles fent Fridays for Future, la Greta.
Perquè ha començat el curs ella, ara no pot estar.
Ja, però ella va ser com l'estandarte d'un moviment, que ja feia anys, que hi havia molta gent que d'això ja en parlava i tal.
Home, clar, hi ha molta gent que fa molts anys que parla d'això.
Ara estem molt oblidats, no nosaltres. El tema... tornar el plàstic present un altre cop a tot arreu, perquè clar, com que és fàcil de netejar per tot el tema del Covid i tot plegat.
O sigui, a veure, has vingut a fer un especial tardor?
No, però sí.
Eco tardor, Jaume. Que estaria bé, però un altre.
Generació BSO, especial tardor.
Jo és que soy negacionista del
Covid. Del Covid o del Covid? De les dues coses.
De tot.
El 5G és el culpable del canvi climàtic. Comencem amb aquesta pel·lícula que ens serveix per la secció d'aniversari i també per acompanyar-nos de fons en el programa, que és la ja mítica When Harry Met Sally, cuando Harry encontró a Sally. Luigi, ens expliques quatre cosetes d'aquesta pel·li i jo després, si voleu, us, us argumento per què l'he posat com a especial tardor.
Doncs aquesta pel·lícula és un dels finals dels 80, dirigida per Rob Reiner i protagonitzada per Bill Kristall i Meg Ryan. És una de les comèdies romàntiques per excel·lència i ens explica doncs, que el Harry Burns i la Sally Albright són dos estudiants universitaris que es coneixen per casualitat. Amb una mogudada que els li ofereix el cotxe per portar-la i tal. Durant el viatge doncs van parlant, tal, no sé quantos, i doncs aquí tampoc no tirarem més, no?
No, seria com el final comentava aquest de que...
Va passant ell, el temps, no?
Sí,
també.
Ell està amb la tessitura aquesta de que un noi i una dona, un noi i una noia no poden ser amics.
Ah, això.
Això tan car que es parlava fa anys, que hi ha gent que encara ho creu.
Molt millor no tenir ni amics ni amigues.
Exacte.
No es pot tenir.
I això, i bueno, és el final argument d'aquesta pel·li, recordareu l'escena mítica, aquella en què estan al restaurant i ella fa veure que té un orgasme allà mateix i tota la...
Que ha sortit a moltes altres, s'ha fet molta referència a aquesta escena en moltes altres pel·lícules, moltes altres sèries, etc. I apareix Carrie Fisher, eh?
Sí, ho he posat aquí en petitó. Perquè és una cosa a tenir en compte.
Surt com Princesa Leia, eh? Surt per...
Fa un cameo.
When Harry met Sally, quan Harry va conèixer Sally, està dintre de l'univers de Star Wars. Està entre la tercera i la sèptima.
Quina bogeria, això de la cronologia de Star Wars. Ara clavamos un poco de todo. I per què n'hem posat com a primera pel·li d'especial tardor? Primer, perquè gran part de la pel·lícula passa en aquesta estació. Fins i tot la seva banda sonora té cançons que donen nom o que la situen
que
dintre d'aquesta...
No?
Dintre d'aquesta estació. I aquest matí li explicava la meva filla, que faríem un especial tardor, i hem tingut una conversa molt xula de pel·lis on surten arbres. I ella mateixa ha arribat a la conclusió i diu, a Star Wars no surten mai arbres. Li dic, sí, home, sí, la tercera, els Ewoks. Clar. Diu, no, però la primera no, clar, perquè estan a Tatooine i els naus espacials. I mira, hem tingut una conversa xula. Estic adoctrinant.
Estàs destrossant.
Doncs filla. Benvinguts al Gènere CBCO, especial tardor. Això és Autumn in New York, del Harry Connick Jr.
Vinga.
I la segona pel·lícula que hem triat per aquest especial és una pel·lícula del senyor Woody Allen. T'ha agradat, el canvi? És que és la de fons.
Pensava que havies posat el tema.
No.
Estava flipant.
És la de fons.
He estat això de fer un comentari d'aquests que no poden sonar per...
Pues sort, perquè m'haguessis fet a parar i tornar a començar. No. Tirem ja pel dret, no? Perquè avui he preparat moltes coses i no sé si em donarà temps a fer-ho tot. Annie Hall, en Argentina, Mèxic i Venezuela, dos estranyos amantes... Annie Hall, en Argentina, Mèxic i Venezuela, dos estranyos amantes. Una pel·lícula del 77, xaval. Mm-hmm. Vull dir que vaig veure la data i vaig flipar. Del sí, Woody Allen. Sí, sí. També és una comèdia romàntica per excel·lència. És una de les primeres pel·lícules, justament la setmana passada en parlàvem, que el Woody Allen es va atrevir a fer això de trencar la quarta paret, que hi ha moltes escenes en què
sí, que parlen
amb l'espectador. I també està dintre, abans no ho has dit, però When Harry Met Sally i aquesta Annie Hall estan dins d'una llista que és AFI's 10 Top 10 dins de la categoria romàntica, aquestes dues formen part...
No ho he dit perquè és una muda que t'agrada a tu, el rotllo aquest de que formin part de llistes
sí,
i coses d'aquestes.
Sí, que després ningú...
Perquè AFI's 10 Top 10, o sigui, bueno, no sé, es diu AFI's 10 Top 10,
la li vaig donar ni el link a veure què ens explicava. Tu has vist aquesta pel·li d'Annie Hall?
Sí.
I què?
Doncs bé, sí, és aquesta, no?, que ens... Crec que és, clar, és que també barrejo pel·lícules del Woody Allen.
És la de Yankee Tor, sí, que ell és un comediant
que
és com molt... Bueno, com sempre fa el Woody Allen, no? Les seves pel·lícules, que és com molt, molt preocupant, molt nerviós, i ell és molt igual.
Fa de Woody Allen, o sigui, Woody Allen fent de Woody Allen, no? Però és com el... A veure què diu aquí. Comienza con su primer encuentro y nos cuenta la relación a lo largo de los años. Vale. Se dice que la història parla de la ruptura entre Allen i Keaton, que van ser parella a la vida real.
Doncs... Sí, bueno, però que és una pel·lícula d'aquestes que també té regressions, que va endavant, que, vull dir, que ens va explicant també com una mica la seva història en diferents moments,
de la relació. I és en blanc i negre, no? Aquesta diria sí.
Aquesta és la que és en blanc i negre, aquella escena típica també del poble aquell de Nova York.
Misterioso asesinato en Manhattan.
No, aquesta és diferent.
Però també és la de Ian Keaton,
sí,
i també és...
Sí, però és una, uns anys més enllà.
Exacte.
Diria quan ja... Pues,
aquí són molt, molt jovenets els dos.
Sí. Clar, és del 77. I aquesta també, clar, moltes d'aquestes pel·lis que escoltarem avui les he tret d'una llista, no us enganyaré, vaig tenir inspiració. Va, farem un especial tardor.
Però pel·lícules inspiració que passen en otoño. O sigui, en plan inspiració...
En plan, estava dormint, ja, després de matí em vaig llevar i vaig encendre l'ordinador.
Un àngel va aparèixer ja, en plan... Oh,
Jaume, demà heu de fer un especial.
Jaume,
no, perdó, que això ho vaig preparar fa molts dies. I en aquesta llista, si tu poses a Google, explota internet. No, si poses pel·lícules que passen en otoño, o tienes que poner en castellano, sí, perquè en català no hi ha aquest claro. tipus de fuentes d'informació no existen. Pel·lícules que passen en otoño, et surt tota una llista de 20 pel·lícules que tenen lloc en aquesta estació. La primera era When Harry Met Sally i la segona era Annie Hall. I destaca això, converses extenuantes...
La tercera serà la següent?
No. Hi ha algunes que no les vaig fer. Una escapada en Lolaila, en plena tardor, amb els paisatges, les fulles caient, vull dir que és molt típica. I escoltarem una cançó...
Perquè
que
una cosa diré, si parlem d'estacions parlem d'emocions també, no?
També.
I llavors la tardor...
Quina emoció et transmet?
Dintre del rotllo romàntic, no? Uh-huh. Sí que té aquest punt com de decadència, no? De l'amor, no? A la tardor cuideu-vos molt, parelles.
Perquè és quan la gent es comença a refredar i les parelles diuen, jo tu no t'aguanto. No?
Feu-vos regals, feu-vos petons.
Havia començat no, les taronges o no?
Petons, ojo, no. Ojos, només si conviviu.
Exacte, hi ha totes recomanacions de la gent de com...
Quina tardor passejant per les fulles amb un plàstic al cap.
Aneu al torrent de Colobrers, no sé si ja l'han obert, encara està fent malbé per culpa de Glòria.
Bueno, ja està, no, només volia dir això, remarcar que les emocions i tal, doncs que és normal que en moltes pel·lícules i moltes d'això utilitzin la tardor com un recurs més per generar una emoció.
I per si no ho sabíeu, aquí al Genoció SEO també analitzem les pel·lícules.
I també tenim
escoltarem,
emocions.
Dins de la mateixa pel·lícula hi ha una cançó que la canta la de Ian Keaton que es diu It Seems Like All Time. Molt tranquil·la també, que fa tardor. Seems like old times having you to walk with seems like old times. It's still a thrill just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day I found you. See.
You're welcome, Diane.
Li vaig dir jo, you're welcome, Diane. Molt bé aquesta primera cançó amb la que comencem aquest especial. Recorden després que pugem el volum perquè se sentia una mica fluixent. Sí. I ara vaig flipar perquè dins d'aquest especial també ens hi caben les seccions. Em vaig sorprendre perquè...
Remake versus original.
Hi ha una pel·lícula que en aquesta llista de 20 pel·lícules especial tardor n'hi havia 4 protagonitzades pel Keanu Reeves. Totes comèdies romàntiques, sí. Totes a la tardor. Jo n'he escollit dues.
Keanu Reeves, diguem que ell en un moment de la seva carrera va decidir especialitzar-se en la tardor, o és que potser durant la tardor ell està com més actiu? No,
es va especialitzar en pel·lícules romàntiques. Algunes drames, algunes no tant.
Pot ser que totes són comèdies romàntiques, Jaume?
No totes són comèdies romàntiques.
Vale.
Ni alguna que sí, ni alguna que no.
Oi, perquè potser és un especial tardor comèdies romàntiques.
No, perquè després parlem d'algunes que no són comèdies romàntiques.
Romantic Autumn Special.
La majoria no ho són.
Bueno, clar, és veritat que jo és que m'avanço, estem pel principi, Luigi,
estem a la secció remake versus original.
Això.
I en aquesta llista apareixia Sweet November, Noviembre Dulce, aquella pel·lícula, el Keanu Reeves, la Charlize Theron. Sí, doncs pues mirant, vaig veure que era un remake d'una pel·lícula que ja es va fer el 1968. És una pel·lícula que està dirigida pel Robert Ellis Miller. A mi em sona bastant el nom, però després no vaig posar-li una fotografia, diguéssim. I ens explica la història d'una noia que es diu Sara, que és una noia molt jove que cada mes ofereix la clau del seu apartament a un home diferent. I que el seu objectiu és que en el temps que té d'aconseguir aquest ofert aconsegueixi reparar, entre cometes, és a dir, trobar una mica d'estabilitat durant aquest mes. Sí? Aquesta és la sinopsi de la pel·lícula.
Ella deixa una clau
perquè
que li deixa en algú amb qui té alguna relació o no? O deixa la clau...
Jo crec que parteix de vull...
No ho sabem, no l'hem vist, no?
Una mica d'emoció. És hipòtesi.
Vale.
Una mica de... No d'emoció, sinó una mica de voler conèixer gent. I cada mes compartiré casa meva amb un home diferent.
Tot això, és que quin any és això? 2001.
Estic a la 1968, xaval.
1968?
Sí, ja feien això.
Anava a dir, això és pre-Tinder total. Doncs
pues el 68, imagina't.
Clar, 60, ara no fas
50
això.
50 anys.
Ara tu, pues, si vols no, relacions i tal, pues, t'agafes al Tinder i...
I ho fas, ara no cal llogar o... Suposo que llogava, home, no crec que... Bueno, no sé el 68 com anava la gent amb tema lloguers i tema estabilitat econòmica, que es podia permetre donar la clau a qui volgués sense cobrar-li res. Jo crec que ja havia que cobrava alguna cosa, no?
Llavors tu deies que és de... I qui apareix en aquesta pel·lícula? Apareix algú que coneixem?
El Sandy Dennis, l'Anthony Newley, el Theodore Bickel, el Burr de Bing i la Sandy Baron.
Hombre, sempre estupenda.
Ah, i el Martin West.
Martin West, sí que em sona, eh?
Home, deu ser el germà, no?, de l'Adam.
És el cosí petit, crec.
Doncs això. I el que escoltarem és una cançó que dona nom a la mateixa pel·lícula, molt curteta, però molt maca, una cançó d'Anthony Newley, que es diu Sweet November. I després parlem del remake.
Sweet November, they say, oh, wintry and gray. And yet this love that you bring is sweeter than spring and warmer than May. I can't remember November sunshine more beautiful than today. Fleeting, it's true, but what can I do to make sweet November stay? Come December, when our November is true, I'll face the winter and smile, for I know that I'll be thinking of you. When I remember November sunshine, I won't mind December's rain. For me it will be like sweet November again.
estar mirant el repartiment de la pel·lícula, hem descobert que la Sandy Dennis i l'Anthony Newley, que de fet és el que canta aquesta Sweet November, els dos, la seva activitat principal era ser cantants, no pas actors.
Sandy Dennis va guanyar un Òscar a millor actriu secundària.
Per quina pel·li?
Doncs no ho sé, perquè acabo de parar el mòbil.
Què és el que t'havia sorprès?
Era a quien engañó Virginia Woolf o algo així.
Ah, sí, perdó, i consiga reparar la vida d'ell durant este mes.
Clar, ara estava mirant, perquè això, no, que la sinopsi d'aquesta pel·lícula diu que quan ella té l'afer amb aquesta persona ha de reparar-li la vida a l'altra persona, o sigui... Un poco, tengo un afer con alguien para arreglarle la... ¿no?
Sí, és el rotllo que et faig de terapeuta, una mica.
Hòstia, pues vaya plan, ¿no? Que bueno, oye, aquí cadascú...
Doncs el 2001, el senyor Pat O'Connor va fer aquest remake comptant amb el Keanu Reeves i la Charlize Theron. En aquest cas, el Keanu Reeves fa d'executivo molt entregat a la seva feina, que sembla que no tingui emocions, no tingui sentiments, i un dia coneix a la Sara, que és la Charlize, a una dona poc convencional, que diu que la seva passió trastoca una mica la vida i la seguretat del Nelson. I per això, diu, per Sara és fonamental compartir aquesta passió amb altres persones, i per això li proposa al Nelson que visqui amb ella durant un mes. I suposo que d'aquí passa alguna cosa més, no? Si s'allarga una mica... La història.
Clar, sí, són meravelloses pel·lícules, Jaume.
Sí, sí, increïble. Sort que ara passarem una altra cosa, però sí que ara el que...
No sé, que cadascú té el seu gust. A gustos colores, que diuen, eh?
Sí, però mira quin temazo escoltarem, que apareix a la banda sonora
ja estic veient.
De Sweet November. Robbie Williams, Rock DJ. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
Em feia que no escoltaves aquesta cançó.
Aquest tema zarrangano del Robbie Williams, rock DJ, doncs molt de temps. Aquest era que el videoclip sortia ell així i s'anava traient la roba i al final es treu la pell, es treu els músculs, sí, es comença a tirar la penya. Sí, Robbie Williams a mi...
Tothom vermell.
Sempre m'ha generat simpatia.
És molt guai. I Luigi, seguim, et toca tu, va. Estem aquí baix del...
Sí, ja ho tinc muntat. Doncs continuem i continuem amb una pel·lícula del Gus Van Sant. La pel·lícula en qüestió és Good Will Hunting, traduïda com L'indomable Will Hunting, una pel·lícula de mitjans dels 90, de l'any 97 en concret, i amb un guió que potser alguna gent ho desconeix. Doncs el guió d'aquesta pel·lícula és ni més ni menys que del Matt Damon i del mateix Ben Affleck.
Pel qual van guanyar l'Òscar a millor guió.
Perquè, sí, aquests dos nois de New Jersey, no?, que semblava que tal, doncs, mira, van fer un guió per l'Òscar. Ens explica la història del Will, protagonitzat pel Matt Damon, que, doncs això, ells dos, tant ell com el Ben Affleck, fan de dos nois de classe treballadora, d'allà de New Jersey, d'aquest barri, i com ell, el Matt, doncs és superdotat i treballa de conserge en una universitat. Uh-huh. I, doncs, en un moment donat...
Uns professors posen un problema,
sí,
en una pissarra.
Problema...
Quien lo pueda resolver, no sé què.
I ell passa i fa tot i ho posa bé, no? D'això havia una paròdia en una... En, on era? A la sèrie Community.
Ah, sí?
Hi ha un episodi...
Ah, que, sí, que hi ha arribat.
Que fan la paròdia.
Clar, però lo de arreglar i tot allò, i després ho enganxen en lo de los aires acondicionados.
Que ho fan al revés, no? En plan, aquí és el rotllo com que tota la moguda és en plan, ostres, pues, tu has d'anar a la universitat, has de tal, no? Has d'explotar això, aquesta per a tu, i a l'altra era com a la sèrie Community, és com el noi que està estudiant a l'escola de la universitat per adults i el tio és un màquina reparant els aires acondicionats, els vàters, i el conserge el veu i li diu: no, hombre, tu has de deixar d'estudiar, t'has de dedicar a treballar i ja està.
Papelón del John Goodman, aquesta sèrie, en aquest.
Doncs bueno, però en aquesta Good Will Hunting, després el que és molt molt bonic d'aquesta pel·lícula és la relació que té ell amb el desaparegut Robbie Williams.
Uh-huh. Robin Williams,
que li fa com de psiquiatre i amb qui bueno, doncs,
perquè és una de les condicions que li diu al professor de la uni: has de visitar aquest si vols,
exacte,
venir al meu esclar, o si vols accedir a la beca o alguna cosa.
Diuen que alguna de les escenes així més divertides, perquè, a veure, és un drama, però
un
té
drama.
algun moment divertit, que aquella escena on que el Robin Williams li comença a explicar, no?, que la seva dona, que uh-huh, es tirava pets i no sé què, i
és tot improvisat.
I el Matt Damon es comença a pixar de riure, doncs diuen que ho va improvisar.
Ah, sí, eh? El Robin Williams, sí, va guanyar també l'Oscar en aquesta pel·li. Uh-huh. La pel·lícula va tenir 9 nominacions. I per què dintre de l'especial tardor? Si us n'adoneu, en el pòster mateix, en la caràtula de la pel·li, sí, ja surten el típic arbre amb les fulles marrons
un
durant platani, la pel·li.
Dirien que era un plàtanus plateni.
No sé si allà als Estats Units casten d'aquests.
Plataners?
Així, home, no? Tot
sí, això, clar, el plataner...
Durant la pel·li també es veuen escenes o decorats a les afores de la universitat, diguéssim, al campus, que es veu que és plena tardor.
No
i
dona plàtans al plataner.
No, és de les boletes picants.
Ja, no està, ja, no. Doncs això, i escoltarem doncs una cançó que es diu We Still Need More Than Anyone Can Give, de Supergrass, Jaume.
Temazo. Thank you.
Ostres, Jaume, saps què?
Digues.
Tom aún sigue creyendo, incluso en este cínico mundo moderno, en la noción de un amor transformador, predestinado por el cosmos y que golpea como un rayo solo una vez. Summer no cree lo mismo para nada. La mecha se enciende desde el primer día, cuando Tom, un arquitecto en ciernes convertido en un sensiblero escritor de tarjetas de felicitación, se encuentra con Summer, la bella y fresca nueva secretaria de su jefe.
Ten raó, pero aunque aparentemente esté fuera de su alcance, Tom pronto descubre que tienen un montón de cosas en común. La historia de Tom y Summer cubre desde el enamoramiento, las citas y el sexo, hasta la separación, las recriminaciones y la redención, todo lo cual se suma al caleidoscópico retrato del porqué y el cómo seguimos esforzándonos de modo tan risible y rastrero para encontrar sentido al amor y esperar convertirlo en realidad.
Film Affinity.
Aquesta és la sinopsi, no sé qui treballa Film Affinity ni qui fa això.
Un maguinote.
Això és com aquelles captures de pantalla que diu, oh, mira, gent de Wallapop que vol vendre un llibre que té por ahí i fa una parrafada en plan superfilosòfica.
És algú que té alguna miqueta de res que allà, no? Se ve el resquemor, no? En el... ¿Por qué y el cómo seguimos esforzándonos de modo tan risible y rastrero para encontrar sentido al amor? Chicos, si has tingut problemes, bueno, pues no passa nada. Tu toma'ls té.
Fes teràpia, va molt
bé. Tu toma'ls té, no passa res.
El que sí que podem dir és que aquesta pel·li il·lustra tal i com diu aquest escriptor o escriptora, de què va? Ens estem referint a la pel·lícula 500 Days of Summer, traduïda aquí com 500 dies juntos. Uh-huh. Per tant, van perdre una mica la gràcia del nom, perquè la protagonista, com bé diu aquesta sinopsi, es diu Summer, i el Tom, que és el noi que se n'enamora i que ara pujada, baixada, estan 500 dies junts. I és una pel·li una mica... salvant les distàncies, amb Annie Hall, que ara diu dia 300 no sé què, dia 12, dia... i van fent com diferents situacions on van sortint aquestes parts, doncs com es comencen a enamorar, com es coneixen, després va a un dia que es van enfadar molt, després tornen tant, per acabar, ja t'ho diu la peli, en la ruptura.
Va saltant d'una banda a l'altra, però a mi per una altra pel·lícula que fa una cosa semblant, seria la de Blue Valentine.
Ah, va, però
com més dura, no? O sigui, és va com molt més, també va, tot el moment dolç de l'enamorament, de començar, i aquella sí que t'ho posa com al contrapeu, no? Pam. I aquesta, després el moment d'estem fatal. En aquesta també fan el mateix, però es va saltant més, no? Et va fent com, ara estamos superbien, ara tal, ara no sé quantos. Bueno, jo prefereixo el Blue Valentine, però...
són diferents. Aquesta té un punt més també toc comèdia en algun moment dramón, sí. Però els protagonistes, que no ho hem dit, el Tom està interpretat pel Joseph Gordon-Levitt, que reconeixereu de moltes pel·lis també del Nolan, d'altres pel·lis, i la Summer, que és la Zoe de Chanel, que no sé què més ha fet a part d'això, segur que ha fet
té una sèrie,
coses.
La sèrie aquella...
Ah, sí, aquella de l'habitació, que comparteix en pis i no sé què, sí, no? Era aquesta? Sí. Vaig durar capítol i mig, em sembla. Doncs la cançó que escoltarem es diu Sugar Town i la canta la Zoe de Chanel. És un tema bastant guai. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will. Cause I'm a shoo-shoo-shoo, a shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo-shoo-shoo-shoo, sugar town. I never had a dog that liked me some. I never had a friend or wanted one. So I'll just lay back and laugh at the sun. Cause I'm a shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo. Shoo, 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 sugar town. So rained and
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Temassos, Sugartown, i seguim, faltant encara 20 minutets de programa, ens queda una estona, i si parlem de la tardor, no podem obviar el Halloween. Havia buscat pel·lícules de castanyada, però no me'n va sortir
pel·lícules
cap.
Pel·lícules de castanyada? Això què? Va, pues, per un moment vaig pensar, trucadeta.
Segur que les tres bessones en algun capítol fan alguna de castanyada.
Fem una trucadeta a la penya de... no? La gent que mou produccions així, doncs TV3 i aquesta gent,
que faci una pel·li de castanyada per poder nosaltres posar una cançó.
Clar, una pel·lícula que succeeixi a la castanyada. Ja comencem a escriure un guió, Jaume. Va succeir a la castanyada.
Que bo.
Una història d'amor i mort. Amor i mort, i comèdia i tragèdia, també.
Doncs aquesta s'emmarca dintre de Halloween, però...
I Moscatell, perdona.
Comèdia... infantil, una mica terror, però òbviament no és Halloween, que també sortia a la llista aquella. És Hocus Pocus, segurament. Hocus Pocus, jo quan llegeixo això, em ve al cap un videojoc que tenia el meu tiet d'aquells de VGA superantics. Però en canvi aquí a l'estat espanyol va ser traduïda com El retorno de les brujas. I és aquella pel·lícula en què a la caràtula surten una joveníssima Sarah Jessica Parker, surt la Kathy Najimy i surt també la Bette Midler. Luigi, ens explica les quatre coses d'aquesta pel·li. Tu tens potser algun record que l'havies vist, però
jo
no,
hi ha hagut un moment de confusió. Clar, aquí, aquesta pel·lícula deu ser de què? Dels 90, no?
Principi dels 90.
Llavors, potser la vaig veure...
Del 93.
De nen, o sigui, la vaig veure molt jovenet. I sí, alguna cosa recordo, no? Que són com aquestes tres bruixes que estan intentant aconseguir la immortalitat i bueno, que alhora com que s'estan fent velles de cop o alguna cosa així. És que aquesta escena no ens diu que si no fan un conjur
abans que s'acabi
el dia, doncs es moren de velles.
Perquè són unes bruixes que fa 300 anys abans van ser sentenciades a mort a Salem, però un nen les va convertir en gats negres i mira, es van anar escabrint i un dia...
Potser inclús, Jaume, que no haguessin fet algun remake, també, potser. No sé.
A mi no em sona, eh?
No,
perquè hi ha hagut un moment de confusió que l'hem confós un moment amb la de Witches del Roald Dahl.
Ja saps, que hi ha coses que no les sé, no sé si les sé, si me les invento, si les he somiat... Bueno, jo diria que l'havia vist en el seu moment.
Jo és una pel·li que algun dia miraré, perquè està a la plataforma Disney Plus.
Sí, i tenim clar... El que sí que tenim, jo crec, i potser els i les oients se'n recorden el que tu deies abans, de la caràtula. O sigui, la caràtula sí. I ella, sobretot la Bette Midler... amb el cabell així taronja, no?
Sí, hi ha una fotografia a Wikipedia
que és molt típica, molt típica, i que segur que molta gent la recorda.
I el que escoltarem, i ha sigut també casualitat, però me n'acabo d'adonar que tres de les pel·lis que hem escoltat avui estan protagonitzades per diverses actrius que també posen una cançó a la pel·li. Ha sigut el cas de Diane Keaton al principi, la que acabem d'escoltar, de Zooey Deschanel, i en aquesta pel·li la Sarah Jessica Parker canta una cançó, el seu personatge es diu Sarah i la cançó es diu Sarah's Theme.
Si ho fas expressament no et surt, Jaume.
No.
Enchantment. Come little children,
I una de les èpoques més maques de la tardor, no sé si estaràs d'acord amb mi, Luigi, és quan es fa la verema. La verema, el raïm, es recull a la tardor.
Sí, ara, sí.
Ara es comença a recollir, hi ha gent que comença a recollir a principis de setembre, però bueno,
i
que principalment
és un, perdona,
un dels moments més macos d'aquesta estació,
bueno,
de la tardor.
Clar, és un dels moments que tothom aquí a Sabadell estem esperant.
Aquí tothom.
Sí, estem tots esperant per anar a verema.
Només,
Jaume,
només els terratinents. Els terratinents.
Què dius? Què dius?
Era per situar-ho en la següent pel·lícula. Tornem aquí a Keanu Reeves. I aquest cop el Keanu Reeves s'enamora de l'Aitana Sánchez Gijón.
És el mateix personatge, és el Tom, continua sent Tom o com es deia.
Aquí es diu soldado norteamericano. Aquí no té nom. Estem parlant d'una pel·lícula... una pel·lícula d'Alfonso Arau, que ens explica la història d'això d'un soldat nord-americà que quan torna de lluitar en no sé quina batalla coneix de forma casual a la filla de l'amo d'una vinya i accepta ser presentat com el seu espòs per tal d'ajudar-la en aquest davant del seu pare, que és molt molt dominant. I aleshores, clar, una cosa porta a l'altra, la passió, es comencen a entendre, a conèixer l'un a l'altre i suposo que s'acaben enamorant.
Podríem dir que la passió entre ells s'engega amb la màgica sensualitat del ritus de la verema?
Jo em sembla que sí.
Podríem dir-ho així, per dir-ho d'alguna manera, eh?
És un ritual.
No és un ritual, és un curro, eh? És un curro.
Bueno, un curro sí, però abans es feia tot en família.
Clar.
Ara hi ha molta gent que s'hi dedica, molta gent que treu rèdit d'això.
I aquesta pel·lícula, Jaume, l'ha dirigit Alfonso Arús, hem dit, eh?
Arús no, Arau.
Ah, vale.
Però sí, per un moment ho semblava. Estem parlant d'Un passeu per les nubes, segur que la recordeu, la imatge de l'Aitana Sánchez Gijón i el Keanu Reeves.
Poses
molt sensuals entre les vinyes.
És que això només pot acabar d'una manera, Jaume. Pues fem vi,
trepitjant. Saps com es diu fer la... un verb que s'utilitza, que és el procés d'aixafar el raïm?
Com es diu el verb?
Una manera de dir-ho?
No.
Follar.
Follar?
Sí. De fet, jo recordo...
Sí, clar.
Ara explicaré una cosa.
Anem a follar, no? I dius, anem a follar, i t'ha d'entendre que estàs dient que
és
vas
que atenció,
a...
atenció.
Ojo, perdó.
Atenció. Perdó. El primer any, a l'escola on jo estic, on jo treballo, els nens i nenes de tercer van a fer el procés de la verema.
Sí, jo vaig anar amb uns.
La tercera setmana de curs, alguna cosa així. Doncs un cop, en un curs que estava, en un grup, marxàvem d'excursió i va venir un pare i va dir davant de tothom, va, que avui aneu a follar! I jo, què? Diu, sí, clar, follar és anar a fer la verema, és anar a trepitjar el raïm. Clar, tots els nens van flipar, pepinos. Home. Perquè ningú sap, o poca gent sap, potser l'Òscar Dalmau sap el significat d'aquest verb i ara la gent que ens escolta.
I aquest pare ho puc dir, Jaume, em deixes, em dones permís per dir el que... Que listo, no?
Muy sí, listo.
Venir a dir això... Que
I em deixa a mi amb el marrón.
Clar. Més ho ha fet a consciència, perquè sabia que generaria aquesta...
Home, i tant.
I clar. Perfecte. Bueno.
Però bueno, anem a escoltar una cançó que es diu Crush the Grapes. Que vol dir...
Follar.
Aixafa el raïm.
Vol dir follar, no? Hem dit...
Temazo también.
Ame guantining sin atli, que aguitil todio sin tine. Ame guantining sin μακυλίκαν Ιντώναν τλάλ Ζήκουαλ σύνατς που επόντικαν Ιντώναν τλάλ Σίδετς μακυλίκαν Ιντώναν τλάλ Αμε γουάντιν εξίν άτλη Κιάου ήταν τότε ο
La sèrie.
Cross the Graves, anava dient. Anem a parlar de la sèrie. També hi ha sèries no que tenen una temàtica dintre de la tardor, però sí que els paisatges potser tenen un component molt important, o si més no, destaca molt a quina estació de l'any està gravat o els paisatges que fan servir. Com és el cas de The End of the Fucking World. L'has vist, aquesta sèrie?
Sí.
La primera i la segona, brutal.
La segona no sé si la vaig arribar a acabar o a veure, o... La primera sí, segur, sí. Aquest noi, no?, que és com un psicòpata i sí. Una noia que s'escapen junts.
Bàsicament. Els dos són això, uns nois molt introvertits, una mica sociòpates els dos, i com una cosa es porta a l'altra. La banda és una espectacular.
Brutal.
I com la història els acaba portant a diferents coses que fan que hagin de... No, primer s'escapen perquè volen, després han d'acabar fugint.
Exacte.
Molt bona sèrie, la trobareu a Netflix i si podeu, mireu-la. Escoltarem una cançó també molt xula, és de Wanda Jackson, una de les tantíssimes que surten en aquesta sèrie, perquè a cada capítol hi ha 8 o 9 petits fragments, però veus, la banda sonora és molt,
fan,
molt guai.
I el que parlàvem ara fa un moment, no?, que hi ha una altra sèrie com molt relacionada amb aquesta, en el sentit que jo crec que es deu ser de la mateixa, l'han fet els mateixos, però clar, no sé si aquesta és britànica, potser, Jaume.
Sí, aquesta i l'anterior.
I la següent és americana.
No, també és britànica.
També és britànica, però l'actriu també és britànica?
Crec que sí,
perquè és la d'Aït.
Sí, crec que és britànica, ella, no?
Que l'altra es diu... No, ella és americana. Són americans. L'altra com es deia?
Barbara.
I don't give a shit.
Crec que sí, quasi, alguna cosa així. Aquesta està basada en una novel·la gràfica i l'altra diria que també, no?
Pot ser.
Escoltem la Wanda Jackson.
Sempre donant les dades clares.
Acuradíssimes.
Pot ser.
Funnel of Love. Vinga.
Funnel? The funnel de per què no? Funnel? És funnel, no de túnel,
Funnel.
Ah, vale.
Here I go, falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is reeling as I go deep into the funnel of love. Bound to get you someday. As I go deep into the funnel of love.
Vaya temazo. Això s'acaba, Luigi, i abans de marxar parlarem d'una altra sèrie també que es diu The Fall, La Caza, però Fall. També dintre de l'anglès, The Fall també és la tardor, vull dir, autumn i fall són sinònims. I aquí, no sé si heu vist aquesta sèrie, si no, mireu-la, és una d'aquestes sèries policíaques en què es persegueix a un assassí en sèrie, amb la particularitat que des del minut zero se sap qui és l'assassí.
I va seguint a l'assassí i va seguint a la investigadora.
A la investigadora, que està protagonitzada per la Gillian Anderson i el Jamie Dornan, que és aquell de les sombres.
La Gillian Anderson és espectacular, aquí, però... sigui, en tots, jo els últims papers que he vist, no? Espectaculars.
Tu l'has vist, aquesta?
Sí.
Jo, de tant en tant, em ve al meu cap com... no sé si he vist la tercera temporada, perquè la barrejo amb aquella altra, te'n recordes? Aquella que també hi havia una investigadora,
la de Killing.
Noi molt... aquesta, de Killing. Clar, se'n barregen
perquè
coses.
Són, bueno, no són iguals, ni molt menys, però tenen moltes coses en comú, és veritat.
Però és molt guai. I aquesta sèrie, d'això, a part de la particularitat de que des del primer minut saps que és l'assassí, segueix molt bé la investigació de la policia, com el noi es va escapant, el que va fent per aconseguir pues, una coartada, i és molt, molt guai. I els paisatges, un cop més, clar, està gravada allà entre Belfast, no? A Belfast, eh? Que va,
sí,
entre Belfast, el Regne Unit,
sí.
I clar, trobes uns paisatges que és que
flipa. És una miqueta mal rotllera, no? Perquè el
molt.
Rotllo de l'assassí, doncs, és com ficar-te allà, t'ho fan com perquè entris a la ment de l'assassí,
clar,
una
exacte,
mica, no?
Sí,
i és,
sí,
com,
sí.
És durilla.
És durilla, sí. No és una sèrie policíaca d'aquelles...
Sí,
no vaig
a veure com resolen el crim, no. I no m'ensenyen res.
A més,
no,
tampoc
no.
Són 17 capítols, però molt intensos. I a més, aquells impassos, ara, perquè t'ho ventiles tot, però allò que s'acaba una temporada i dius...
s'ha quedat així, que... Això...
Però bueno, molt espectacular. I res, doncs això ha sigut l'especial tardor, la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos. No, aprofitem que ens queda un minutet per donar les gràcies al Toni de Ràdio Sabadell, que ens està aquest any ja s'està gestionant el pujar-nos els programes, penjar-los a la web, penjar-los a Spotify. Per tant, ara és molt fàcil, ara no teniu excusa per no escoltar el Generació BCO, perquè cada dilluns a 8:45 del vespre s'emet un nou programa i a partir d'allà ja trobareu el programa a Ràdio Sabadell FM, a Spotify...
A l'internet oculto,
exacte.
També, si aneu a la Deep Web i poseu
allà
pots, això,
el Generació BCO et surt tot.
El
surten
Dark,
podeu
trobar
també.
el Dark Generació BCO, que és el mateix, però...
Bueno, no ho hem dit mai, però si escoltes el programa al revés,
ojo,
no flipes, eh?
Ojo, si l'escoltes molta estona, mal de cap, mínim.
Ho pots flipar molt. I us deixem amb un temazo que es diu Hand Me Down My Walking Cane, del Anna Kubit i Paul Mains, una mica de jazz, una mica d'improvisació per acabar el programa d'avui. Fins la setmana que ve.
Bona setmana a tothom.
How about it for the band one time, y'all, huh? Look over yonder wall, hand me down my walking cane.
I know it was tough. I know how many men you killed. I know done kill enough. So look over yonder wall, hand me down my walking cane. I've got another woman. Yonder come your man. Okay.